11, 16, 18 i 16 a la remissió. Tenim amb nosaltres aquí en Toni Cordero, que ens parla avui de cinema de Halloween, que és aquest divendres, precisament. Bon dia, Toni.
Bon dia. On em va dir en Pagès Tots els Sants?
Tots els Sants, exacte, Tots els Sants. Però bueno, les pel·lícules ja sabem que...
I la cultura americana s'acaba imposant. Bueno, sobretot per disfrutes el Lodz, no?
Clar.
Que és una època també de disfressa i de... I vulguis que no, el terrorífic sempre té aquest component que trau.
Efectivament, sí. A més, bé, ara cada cop més, no?, arriba també el Halloween aquí a Espanya, que abans es feia, doncs, la castanyada, bé, festes més pròpies, però sí que s'ha posat això en tendència dels nens d'anar picant portes, els caramels, les brometes, eh?
És consumisme.
Clar,
tot això és...
Com ens agrada, el consumisme. Bé, anem amb el cine directament. Quines propostes de Halloween ens portes?
Bueno, saps que s'estrena ara pronta la pel·lícula Frankenstein de Guillermo del Toro. I he aprofitat, coincidint que és aquests dies de Halloween i una pel·lícula de terror com Frankenstein, pues fer un repàs en aquest personatge, que ja compta més de 200 anys d'història des de quan es va escriure la novel·la de... Anna Mary Shelley, quan només tenia 18 anys, aquell 18 de juny de 1816, quan estava ella amb la seva parella, en Percy Bysshe Shelley, que era també un escriptor, varen visitar Lord Byron, un amic seu que havia llogat una villa, una casa, Villa Diodati, i en el Lago Lehmann, un llac que està per Suïssa. Resulta que aquell any havia un preavi per l'Índic, un volcà, el volcà Tambora, que va fer un esclat de nassos i va alterar el clima durant un any sencer, de tal manera que es van tenir que amagar-se allí, dins casa seva. I en aquella foscor, amb aquell ambient tan tormentós, derivat d'aquest canvi climàtic forçat per el volcà, van començar a enredar-se amb històries, saps? Amb històries de por. I cada un aportava una. Pues en John William Polidori, que era un dels amics que estaven allí, parlava sobre vampiros, de fet va començar a tocar una mica aquest tema, va editar llavors aquests contes a llibre Vampir, més endavant, 1819. El mateix Percy va parlar de fantasmes perquè ell coneixia un llibre de relats sobre fantasmes, Fantasmagoria, de contes germànics, sobre fantasmes de 1812. Llavors també la parella d'Anna Mary Shelley era una amant del galvanisme, de l'electricitat, sobre el que es parlava de la possibilitat de ressuscitar cossos i donar-los vida, perquè era, en aquella època era quan més s'experimentava i es treballava en cossos de morts, perquè les facultats de medicina havien experimentat una revolució molt important, fruit dels avanços científics, i no daven abast en sus cosos, i el que feien era que contrataven gent, es deien los resurreccionistes, que anaven de cementeri en cementeri, d'amagat, obrint sepultures i traient els morts per dur-los a les facultats. El govern britànic va tenir que regular allò, ja 1832 va tenir que publicar una llei posant una mica de control.
Uau!
I clar, tota aquesta barreja va donar idea a Mary Shelley treure el seu relat, i la seva història quina va ser? Frankenstein, que el va començar a escriure allí. La va acabar llavors, animada per la seva parella, en maig de 1817, una història que va marcar un abans i un després en moltes coses. Se considera la primera novel·la de ciència-ficció de la història. Era una novel·la que era fruit d'una època, una època en què acabava l'antic, els antics règims, règims en els que les classes privilegiades eren les que governaven i gran part de la població vivien, lògicament, en la misèria. A un canvi, a una època en què el varen ocupar ja persones d'ideologia més liberal i en els que eren pobles que controlava el seu destí a través d'aquests governs. El que va marcar pauta va ser la Revolució Francesa i va venir tot l'altre també. Primer la Revolució Americana i la Revolució Francesa i totes les revolucions que van venir a Europa. Clar, això lligat a que també la ciència es transformava, ja va començar la ciència a evolucionar en el Renaixement, l'època del Renaixement, però quan ja va agafar carta de maduresa, ja era la transició ja del segle XVIII-XIX, fins que va arribar la plena consolidació en el segle XX. Era l'època que ja la ciència podia explicar gran part dels enigmes de l'existència humana i del món per ell mateix. I Frankenstein, aunque podria ser una història de màgia, en realitat és una història científica, perquè és suposada que aquests avanços científics, que un científic, en Victor Frankenstein, agafant peces de morts d'aquí i d'allà, crea un ser que ell busca imitar a Déu, no? Mm. És una espècie de Prometeu, com diu la novel·la que es diu Frankenstein o la història de Prometeu, de nou Prometeu, i en sa que ell vol emular Déu, vol crear vida com no s'havia creat mai, però llavors troba amb algo que ell no pot controlar.
En la història original, Frankenstein és bo, és dolent, és com una persona, diguem, amb els seus doncs, parts obscures, fosques i parts lluminoses. No sé com és en la història original, perquè ja n'han fet moltes pel·lícules de Frankenstein i bé, la història és una mica com que a la gent li fa por, però realment ell no és dolent. No Frankenstein, perdó, sinó la criatura que crea.
Que s'apropia ja del nom.
Exacte.
És un llibre en blanc. Per això es du també en sus boixos. Si fixes, Frank, és d'aquestes pel·lícules que feren posteriorment, sempre té una sintonia en sus boixos, perquè en certa manera ell és com ells. Mm. Una persona que té un afant d'aprendre, de conèixer un món en què, en certa manera, ha estat vomitat, ha estat posat allí de colp, i té també necessitat de carinyo. El pare que li has negat, el seu creador, que llavors rebutja d'ell, el veu un monstre. Clar, un personatge més que terrorífic, molt desgraciat i molt tràgic. Perquè llavors rebutjat per la gent, per la seva monstruositat. La pel·lícula més coneguda d'en James Whale, de 1931, Frankenstein, toca una mica aquests elements més superficials del monstre i ahir, no sé si tu... Bueno, és una pel·lícula que hi ha que rescatar, hi ha que buscar alguna plataforma, però hi ha una escena molt coneguda quan ell coneix a Maria amb una buixeta. I en seguida veu que aquell almenys no li fuig i que comença a jugar amb ell. I llavors comencen a tirar, no sé si són flors o pedres saigo, però llavors l'agafa ella i la tira saigo.
Clar.
Ell no sap, que ella no sap nadar i la masquina s'ofega. Bueno, la Universal va prohibir que aquella escena va ser censurada, llavors ja va ser, en reposicions posteriors es va reincloure. I llavors veu com es pobla, tu penses que aquella època que es va estrenar la pel·lícula, això no s'havia mostrat mai en els espectadors. Quan es veu el pare tot desfet, en la boixa ofegada i el poble seguint-lo, buscant el culpable, que és el monstre. Una mica, que realment tot això ja explica amb aquesta escena com es mostra Frankenstein. Era un ser completament desubicat, completament aïllat, però que això també és un element que ho recalca molt els llibres. Les pel·lícules que van fer recalcaven més l'aspecte més monstruós del personatge, no? També perquè és que en Boris Karloff, que va ser el que va interpretar anem a dir Frankenstein icònic, no? Perquè va haver Frankensteins anteriors. Quan la novel·la es va publicar, el primer no va tenir molt d'èxit. De fet, una Mary Shelley no volia posar el seu nom en el llibre. Va ser publicada com a anònima. Llavors es va reescriure, i quan es va reescriure la novel·la amb alguns elements, la gent pensava que l'autor no era ella, sinó que era el seu home. Perquè hi havia alguns elements del Joven Prometeo, que era un drama líric que havia escrit ell. Pensaven que ell havia estat l'autor. Llavors també que no podien pensar que una boixa, una lo de tan jove, pogués escriure una cosa així, en aquella època també. No? Pues ja després la novel·la es va adaptar als teatres, van fer adaptacions teatrals, que llavors van tenir molt d'èxit per tota Centre Europa, però llavors ja la història la van començar a cremar una mica, es va desgastar, llavors ja van moure-se cap a la paròdia, una mica, i de llavors ja va passar en el cinema. La primera versió era de 1910, que la va produir la productora en Thomas Alva Edison, és que va inventar la bombilla elèctrica, que també ell va ser dels pioners en el cinema, i llavors ja més tard va haver una altra versió que es va fer a Itàlia, diuen que és més fidel en el llibre, que és el monstre de Frankenstein, una feta a Itàlia, que diuen que s'apropava bastant bé la història del llibre, i ja va venir seu Universal. La primera versió va ser aquesta de Frankenstein, de 1931, perquè hi recalcava més l'aspecte de la monstruositat. I és que en Boris Karloff realment es menjava, el seu personatge dominava tot, dominava la pel·lícula, el creador, perquè la pel·lícula, el títol en realitat es diu Victor Frankenstein, el creador. queda relegat a un pla molt, molt secundari. Jo veig perquè en Colin Clive, que és el actor que l'interpreta, no dona un personatge a Víctor Frankenstein que tingui substància, que sigui sòlid. A més bé, és una persona patètica, perquè quan llavors es dona compte de lo que ha fet amb aquesta creació, el que busca és refugiar-se en la seva dona, tornar a la seva vida clàssica d'abans, inclús lliderar en el poble per perseguir el monstre. La veritat que és un personatge que aquesta pel·lícula queda per tots aquests motius com decepcionat i molt, molt, molt en segon lloc. En canvi, en Boris Karloff imposa un carisma en el seu personatge, aquest maquillatge que té, que ha quedat icònic. Avui en dia, Halloween, quan veguis algun boix disfressat, anirà disfressat com el Frankenstein de Boris Karloff, no de cap altra pel·lícula. Que du aquells que hi ha juntes en el cap, que són els electrodos, que suposa que es ponen entre l'electricitat que li dona vida. Ha quedat com algo icònic. Avia Bob va representar aquest paper en dues pel·lícules més, La novia de Frankenstein, que quasi és millor que la primera, del mateix James Whale. Perquè dona més, completa més el personatge de Frankenstein. El torna com més sensible, més vulnerable. La pel·lícula és més rica argumentalment. I llavors té la peculiaritat que introdueix, la introducció surt l'escriptora Mary Shelley, quan va escriure la novel·la allà, en aquella villa, en aquell lloc de Suïssa, amb els seus amics, i el seu home l'anima a que acabi la novel·la. I és quan es dona peu a que llavors la pel·lícula suposa que és història que llavors ella va escriure com a continuació. Que és quan en Víctor Frankenstein li fa una dona. En Frankenstein vol acabar la seva soledat i vol tenir una companya. Curiosament, l'actriu que fa de la Mary Shelley és la mateixa actriu que fa de la novia de Frankenstein, en Elsa Lanchester. I és una pel·lícula que també ha quedat com un clàssic i el cinema de terror de ser universal.
Anem a escoltar a veure el tràiler de la nova de Frankenstein, de Guillermo...
Sí, que ara tocaré alguna cosa, que m'he desbarrat per l'altre, però molt bé, hem de parlar d'aquesta pel·lícula.
Fantàstic, doncs mira, podem escoltar el tràiler. Bé, què més ens pots dir de Frankenstein?
Bueno, se nova d'aquesta en Guillermo del Toro, mentre esperem el tràiler, no?
Sí, esperem el tràiler.
Pues, en del Toro, jo crec que era el director ideal indicat per fer una versió de Frankenstein. És un director que té una òptica molt particular sobre el fantàstic. No sé si tu has vist pel·lícules com La forma de l'aigua, que ell també
sí.
Té que...
Sí, i el de... monstruo, no? Mi amigo. Sí. Alguna així es diu, no? Monstruo?
Ell va fer, bueno, també El laberinto del fauno, si te'n recordes.
Li agrada la fantasia. Mira, anem a escoltar sí. El tràiler que ja el tenim preparat. My maker told his tale. Remember pieces, memories of different men. Que segur d'un Oscar Isaac, que fa Víctor Frankenstein. Ostres, a veure, tètric sembla, eh? I a més, mira, jo tinc aquí a la pantalla de l'ordinador com la primera part i és com aquest ambient super mega fosc, aquesta torre, no? Doncs...
És una pel·lícula que desborda. Hi ha que veure en cinema, però has de veure en televisor. Hi ha que anar al cinema perquè aquesta pel·lícula perquè realment val la pena. És una òpera gòtica, desmesurada, espectacular, disseny de producció de Natamara de Berli, el vestuari, en Amia Gott, però és que el conegueu, aquesta actriu, que també és una actriu fetitxe de cinema de terror, com la pel·lícula X, Maxine, d'en Ty West, no sé si vos sonarà.
És que a més...
Sobre serial killers i, bueno, i el món de la pornografia dels anys 70, que surt amb un vestit blau que realment allí ocupa el tro de la gran diva de cinema gòtic, no? Una pel·lícula tràgica més que terrorífica, perquè, bueno, no és que Isaac realment domina molt bé el paper d'escreador, desmonstre. En Jacob Elordi, un guaperes que està molt catxes, camuflat baix un munt de pròtesis, mostra, precisament per seu físic, aquesta mescla una mica de terror, però també melancolia i sensualitat, tot allà una mica barrejat. Que impressiona aquest color nacarat de la seva pell i aquestes faccions així molt marcades. I llavors, després, tota la banda sonora tronadora que acompanya tot aquest gran escenari gòtic per Alexander Desplat. És una pel·lícula que jo crec que la gent disfrutarà i que és, quizà, el més íntim del Toro, la passió que té pel personatge volcada en aquesta gran pel·lícula, que realment jo crec que és la pel·lícula definitiva d'en Frankenstein.
A veure quan ara mirarem, a veure quan... Mira, Fred s'estrena...
El 7 de novembre, pot ser.
No, jo crec que aquí posa que ja s'ha estrenat, però bueno...
Ah, vale, pues...
Bé, és una pel·lícula que, mira, ens recomana aquí Toni Cordero, i bé, entre totes les que hi ha, també la més actual, que també està bé, no, sí, per reversionar una mica l'imaginari, que ja està una mica, doncs, això, una mica cremadet, ja.
Té un pròleg que és fidel a la novel·la, però ja va dos parts. Una que dedica més en Víctor Frankenstein, quan va crear es mostra, i una altra que és més enfocada en el monstre. Aquí vull dir que tenen part els dos, no com altres pel·lícules que eren més els creadors que dominava la pel·lícula, o altres més el monstre. En aquesta estan part i part, que aquí es mostra, i la veritat que ho fa bé l'actor, també, perquè expressa molt bé, primer es desconcert de trobar-se un món que no sap el que és, on està, llavors la necessitat de conèixer-la, de descobrir-lo, i ve de la decepció quan és rebutjat pel pare, el pare creador, i llavors també la ràbia, la venjança, no? el ressentiment. I com he dit, que sí, que és una pel·lícula que realment la disfrutareu anant al cinema.
Molt bé. Saps que també em recorda aquesta història del Frankenstein a la pel·lícula aquesta del Yorgos Lanthimos amb la Emma Stone?
És que s'han fet moltes versions.
És com el concepte, no? El concepte és, sí, una mica aquest, no? Que una creació que de repente està inadaptat al món, que a ella li passa això, una mica amb la sexualitat, no? Descobreix la sexualitat, ella vol sortir, però el seu creador, diguem, que no la deixa perquè té por. I bé, és una mica la mateixa història.
És que Frankenstein, tu penses que va marcar molta impronta en tota la història cultural de segles posteriors, a nivell acadèmic, filosòfic, científic, místic, també metafísic, també literari, i en el cinema, per supost, dona joc a utilitzar l'essència del personatge en moltes versions, com aquesta que tu és de Yorgos Lanthimos, Pobres criatures,
Pobres,
no?
criatures, exacte.
Però també, per exemple, una òpera rock de Rocky Horror Picture Show que es compleix també 50 anys, que era una obra de teatre que la va produir en Ronald O'Brien, que era un productor, guionista, cantant, bueno, picava de tot, que va fer una obra de teatre en el Upper Side Theatre del Royal Court a Londres, que van anar quatre gats, però llavors es boca a boca, no? Es va començar a fer coneguda i el van estrenar en el West End. Jo va arribar ja als Estats Units, allà a Los Angeles, en el Sunset Roxy Theater, i llavors jo va donar idees per fer una pel·lícula. Una pel·lícula que és un cant a la llibertat sexual, però en tots, anem a dir, les parts que componen aquest desig de llibertat sexual, no només és heterosexual, també homosexual, transsexual. De fet, el protagonista, en Tim Curry, ell és un doctor Frankenstein que el que crea és un Adonis per al seu disfrut personal. Va ser una pel·lícula molt escandalosa en el seu temps. De fet, els productors, quan la van estrenar, la van estrenar en els Midnight Theaters, que són els teatres, cines aquests de matinada, perquè no s'atrevien estrenar-la com una gran pel·lícula comercial. Però qui la varen fer, diguem, un fenomen fandom, un fenomen ja així exitós, els adolescents, perquè eren els que anaven a veure aquestes pel·lícules. Yeah. Daven pel·lícules cutres de sèrie B. I ells varen fer popular aquesta pel·lícula, que també la varen fer pues, molt, molt coneguda. Una versió també de Frankenstein, com moltes altres que s'han fet.
Doncs, Toni Cordero, moltíssimes gràcies per parlar-nos de Frankenstein i us heu quedat amb algunes recomanacions, no?, d'algunes pel·lícules de Halloween, sobretot enfocades a Frankenstein, per veure aquest cap de setmana, que aquest millor moment, no?
Això mateix, i anar al cinema a veure-la.
Exacte, i anar al cinema a veure la pel·lícula del Guillermo del Toro. Moltíssimes gràcies.